Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
L'última secció del Sant Cugat a fons d'aquest dimarts, però també l'última de l'Helena Minuesa en aquest Pinzellades Culturals d'aquest curs. Helena, molt bon dia. No facis cara de pena.
No, que m'ha impactat això que has dit. Ara no sé, m'ha col·lapsat.
Ha sigut com massa contundent,
sí,
no?
Sí, molt contundent, ja com que estem acabant el curs i tot sembla ja l'apocalipsi, la fi del món.
Això sembla,
sí. Aquesta frase que has dit m'ha tocat el cor. No, molt bon dia, Carme.
Bé?
Sí, superbé, sí. Superbé. A més, avui especialment contenta perquè com que és la darrera secció del Pinzellades, em feia molta il·lusió parlar d'alguna cosa que realment m'agradés i m'emocionés, no? I per fer-ho he convidat a la meva companya de l'Ajuntament i amiga, Anna Soler. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia.
L'Anna és cap de secció de Ciutadania i de formació. L'Anna és psicòloga i màster en Economia Social. I el fet de que estigui avui aquí, Carme, és perquè ens agradaria fer una reflexió o parlar, posar sobre la taula sobre la importància de la cultura, que ja ho hem vingut tractant en
alguns episodis.
Sí, en alguns episodis. Però fer una reflexió més extensa, potser, de la importància de la cultura com a eina constructora, no? De pau social, de cohesió social, de transformació social. Ho hem anat abordant en diferents capítols parlant de projectes en concret.
Exacte.
Però avui a mi m'agradaria, doncs, ja que és l'últim dia, no? Permetre'm aquest luxe de fer una reflexió més en profunditat. I per què creiem que la cultura realment pot servir com a eina transformadora, no?
Hi ha hagut una frase que m'has servit tu, que dius que avui parlarem de projectes culturals que intenten millorar la qualitat de vida de les persones.
Sí.
Això té tela, eh?
Una mica és el que hem anat portant sobre la taula en aquestes seccions, Carme. O sigui, des d'una exposició d'art fins a un espectacle de dansa o un projecte més tipus d'expressió artística, expressió plàstica, musical, etc. Tot això, en realitat, és per millorar d'alguna manera el benestar d'un mateix, no? O sigui, la cultura, en definitiva, el que vol és millorar el benestar, perquè la cultura no és tan necessària com un plat a taula, segurament, o un metge que ens curi, però sí que...
No està considerat com una primera necessitat.
No és una primera necessitat, però el meu pare un cop va dir una frase que a mi em va arribar molt al cor, que ell va dir que la cultura no curava segurament com un metge, però sí que curava l'ànima, podia arribar a curar l'ànima, no? Allò més profund que nosaltres tenim i sentim. I en aquest sentit, l'Anna Soler, que m'acompanya avui, a mi em va com introduir, com si es tractés d'un guru espiritual, en aquest àmbit, no? O sigui, jo soc de professió màster en gestió del patrimoni, però aquesta vessant més social, dedicada als altres, de cura, d'estima a les persones, de tractar amb el més vulnerable i ajudar-lo, voler ajudar-lo, tot això em va venir molt de l'Anna. I una mica el que jo li volia proposar avui a l'Anna és fer-li un parell de preguntes, a veure doncs com pot fluir aquesta conversa. Bàsicament, Anna, en quin sentit tu, des de la teva perspectiva més pròpia de professional de polítiques socials, creus que la cultura ens pot ajudar aquestes persones?
A veure, bueno, en primer lloc, et vull donar les gràcies perquè hagis pensat en mi per venir en el teu últim programa, perquè per mi també és molt, molt emocionant compartir-lo amb tu. I, a més, també vull dir que jo no vaig introduir a l'Helena amb res, sinó que va ser l'Helena la que em va dir: Anna, jo veig que amb el tema del museu i de la cultura tenim molta feina a fer per realment promoure que sí, que serveixi realment per millorar la qualitat de vida de les persones. Ens hi posem, i a partir d'aquí ens hi vam posar, però la gran empenta,
bueno, ara
la vas tenir tu.
Ara estarem als 20 minuts de sessió.
Ens vam enamorar,
ja està, deixem-ho així.
Vau coincidir, no?
Les relacions que duren, perquè ja fa uns quants anys que estem en això.
Sí.
En relació a la pregunta que em feies, una mica és el que estaves comentant fins ara. La cultura no està vista com una primera necessitat, com deies tu també, Carme, però és veritat que les persones, per poder desenvolupar, quan entenem el benestar i la qualitat de vida de les persones, no només l'entenem que tinguin un plat a taula o que tinguin salut física, sinó que la salut emocional,
tota
aquesta part psicològica, està bé amb un mateix, i sentir que forma part de la comunitat i que pot gaudir de tots els recursos que existeixen a la comunitat, això també forma part de la salut entesa de manera global i de la qualitat de vida de la persona. I és per aquest motiu que la cultura no pot quedar apartada d'un grup de persones que potser tenen més dificultat per accedir-hi. Vull dir que per mi això és una premissa bàsica i que no podem oblidar. A més, doncs hi ha tota la part de què podem fer, i que amb això l'Helena és on li ha posat l'especial èmfasi, què podem fer perquè els projectes culturals, a més de ser un gaudi, transmetin certs valors que ajudin a reflexionar o a provocar petits canvis en la societat, petits granets de sorra, perquè no podem canviar les coses d'un dia per l'altre, però sí podem anar posant el nostre granet de sorra, i al final potser la suma de molts granets de sorra, doncs podrem fer, no?, una muntanya molt gran, no? Podrem anar canviant coses, i per mi és la gràcia, no?, de tots aquests projectes que tirem endavant conjuntament.
Podries parlar, per exemple, Anna, d'alguns projectes que et vinguin al cap per refrescar-nos una mica la memòria, projectes que tinguin la complicitat de l'Ajuntament de Sant Cugat, que tu vulguis posar en valor, de dir...
Mira, jo sé que hi ha alguns projectes que potser ja ho he anat parlant més aquí al Pinzellades, sí, però sí, potser n'hi ha dos que treballem conjuntament amb el Teatre Auditori, perquè tot aquest tema de fer accessible la cultura i de promoure canvis a través de la cultura és un tema que aquí estem l'Helena i jo representants, però hi ha moltes persones a darrere l'Ajuntament que hi estan treballant, i esperem que cada vegada en siguin més. També aprofitem
per llançar
el missatge.
Per convidar.
Per convidar, sí, exacte. Però des del Teatre Auditori s'estan tirant endavant dos projectes que són molt interessants i que penso que estan fent ja, estan suposant ja un punt d'inflexió. Un d'ells és la Propa Cultura. Que la Propa Cultura és un projecte que va començar a l'Auditori de Barcelona, però després es va estendre, i de seguida que es va estendre al Teatre Auditori de Sant Cugat, i especialment també des de l'Ajuntament, des de l'àrea de polítiques socials, es va veure molt clar que hi havíem de participar. I el que permet és que les persones que tenen més dificultat per assistir a espectacles culturals del Teatre Auditori, més dificultat s'entén, nosaltres li diem persones que poden estar en risc d'exclusió,
que però... això també és molt ampli, no?
És molt ampli.
El concepte de risc d'exclusió et pot abarcar molts sectors de la societat.
Exacte.
I més en l'època en què ens ha tocat viure.
I situacions molt diverses. Cert. Exacte. Sí. Exacte. Doncs aquest programa es gestiona a través directament de les entitats, llavors les entitats que volen s'hi adhereixen, i a partir d'aquí les entitats que s'hi adhereixen sempre són entitats que treballen amb persones amb risc d'exclusió, amb aquest espectre tan ampli, i a partir d'aquí les entitats poden comprar les entrades a un preu de 3 o de 5 euros en funció de quin grup de... Si treballen amb persones que s'entén que estan amb més risc d'exclusió o amb una mica menys. Bueno, això també sempre és complicat, no? Però podríem dir que hi ha un preu social de 3 o de 5 euros. I això permet que les persones puguin anar al teatre a veure qualsevol dels espectacles que s'ofereixen des del Teatre Auditori, i ningú sap
quina
és la seva situació, i participen de manera totalment normalitzada, tenen la seva entrada...
Democràtica, al cap i a la fi, no?
Exacte, que és una frase que tu també utilitzes molt, no, Helena, de democratitzar la cultura i, bueno, tots aquests temes, no? I després un altre aspecte que també deia que el Teatre Auditori està fent un punt d'inflexió i està treballant molt, és amb el tema de l'accessibilitat per persones amb discapacitat auditiva i visual. Gràcies a un conveni que hi ha amb Vodafone, i esperem que això es pugui continuar, i el Teatre Auditori es va preparant també perquè això sigui possible per ells mateixos, les persones, hi ha algunes obres de teatre que estan adaptades per les persones amb discapacitat visual, perquè tenen una audiodescripció, igual que ara hi ha moltes pel·lícules a la tele, no?, que tu connectes l'audiodescripció, sí, i et van explicant,
sí,
quan no hi ha text, No? Doncs et van explicant, ara aquesta persona es mou per la dreta i obre la porta, no? Et van descrivint les imatges,
sí.
Doncs això està també preparat amb algunes de les obres de teatre que es porten al Teatre Auditori, i després també per persones amb discapacitat auditiva, ja que els hi donen un aparell on escolten directament, persones que tenen baixa audició, escolten directament l'obra directament a les oïdes, i això fa que no perdin el que s'està dient.
La qualitat del so.
Exacte, però a més, les persones que porten audiòfon poden posar-lo en una posició, que és la posició T, que és el tema del bucle inductiu, i llavors els hi arriba el so directament a l'audiòfon. I això fa que puguin escoltar l'obra perfectament.
Realment, molts avenços, no? que com comentava abans l'Anna, són petits grans de sorra que segurament si es van acumulant i es van sumant, doncs pot suposar realment un avenç a nivell social. Jo volia fer...
Em deixes preguntar-li,
sí,
només
tant,
una per curiositat,
tant,
per saber quant de temps es porta fent aquest treball. La propa cultura i el teatre amplificat amb Vodafone... quan
mira,
fa
jo,
que està funcionant.
Jo amb això dels anys, Carme, sóc fatal, perquè
però no
la
són,
propa cultura,
però ja portem
la propa cultura portem,
sí,
potser 4 o 5 anys.
Té 5 anys ben,
ben
bons.
Bé, sí. Sí, perquè això es va signar el primer conveni en l'anterior mandat i era potser la meitat de l'anterior mandat, vull dir que portem 4 o 5 anys ben bé. El tema de l'accessibilitat auditiva i visual, jo diria que potser es fa que un any i alguna cosa llarg, però només és amb algunes obres. Potser
sí,
fa gairebé dos,
sí,
i és puntualment.
Sí.
Però potser fa gairebé dos que es va fent.
Més que res era per dimensionar, sí, el gra de sorra, si ja havia crescut i ja anàvem fent una miqueta de pila, saps? No, en el cas de la propa cultura, sí,
sí, la propa,
no?
Cultura.
Sí.
I el bo de la propa cultura també és que va creixent, perquè va començar només sent el teatre.
Clar, són embrions que es van difonent pel territori, no? Segurament.
Exacte, es va difonent pel territori de Catalunya, perquè això fa que tothom pugui anar a tots els teatres que vulgui. La gent de Sant Cugat pot anar a Barcelona, o si vol pot anar a Girona, o si vol pot anar a Granollers, o pot anar a Viladecans, no sé, per dir uns exemples, n'hi ha molts. Però és que, a més, tot això de la propa cultura també s'ha ampliat als museus. I llavors, realment, això també és molt important, perquè tota la feina que fa l'Helena des del museu, però moltes altres persones tècniques d'altres museus que també intenten apropar tota aquesta cultura que es pot transmetre des dels museus, doncs realment la fa més accessible i més propera a tothom.
De fet, m'agradaria aprofitar l'avinentesa, ja que dius això, Anna, tothom que estigui interessat una miqueta en la feina que s'està fent des dels museus d'arreu del territori, no? en relació a l'accessibilitat, que són moltes coses, moltes més de les que ens imaginem, existeix un blog que es diu museusiaccessibilitat.blogspot.com, en què allà es van penjant de forma periòdica, quinzenal, tots els projectes que d'alguna manera s'estan treballant des dels museus, a vegades museus molt petits, a vegades del CCCB o del Marítim o del MNAC, petits i grans, però que realment allà veus una mica la dimensió de tot plegat, no? De que segurament els equips tècnics, tant de polítiques socials, però també de banda de museus, jo crec que aquí els museus estan fent com una...
Sí.
Una
s'estan posant les
piles, marxa,
i estan,
no?
Sí, estan avançant molt.
Estan avançant molt en aquest sentit, però perquè realment anem molt endarrerits en detriment d'altres històries, eh? Vull dir, si et compares amb,
bueno,
amb Anglaterra...
No ens comparem amb països i nòrdics,
no,
perquè llavors...
No, llavors ja sí que t'entra la depressió profunda,
però... No, jo crec que
però...
està bé veure-ho i dir, mira, no? Són un exemple,
sí,
a seguir, que et pot aportar idees,
sí,
no? I una línia de cap a on anar.
Exacte,
els
pot
països
marcar
una mica l'objectiu,
no?
Ara, si tu agafes com que on estem nosaltres i on estan ells, et pot agafar una mica de...
Sí, però també és veritat, Anna, que a vegades tenim l'autoestima molt baixa. I tu te'n vas a museus de Nova York, que al·lucines amb aquells museus, però són de pagament. I potser has de pagar $10 per anar al museu. Això és realment un museu accessible? Vull dir, segurament tindrà uns ascensors enormes, tindrà uns projectes culturals
al·lucinants...
Sí, però ja posa
límit que moltes persones no hi podran entrar.
Però tu, si no tens $10, no entres en aquell museu. I en canvi, a Sant Cugat, per exemple, s'ha fet un esforç per part de la regidoria de cultura i és també una mica la filosofia que seguim. El Museu de Sant Cugat, òbviament, no m'estic intentant comparar amb el MoMA ni molt menys, de Nova York, però però som gratuïts, som museus gratuïts. Vull dir que a Catalunya, en aquest
sentit...
Home, a
petita escala també podríeu ser un exemple o un model a seguir perfectament.
Sí, no, és veritat que tens raó, Helena, que a vegades no,
jo crec que ens matxaquem molt
i és veritat que fem moltes coses.
Hem de millorar moltes coses, però també val a dir que en els darrers últims 10 anys jo crec que hi ha hagut un canvi de mentalitat. Jo no sé si ja és, Anna, no sé si estaràs d'acord amb mi, que hi ha un cert punt de moda en tot això. El tema de l'accessibilitat ven molt a nivell de ostres, que moderns que som i que avançats i que...
Jo estic d'acord que hi ha un cert punt de moda, no? Que a vegades es pot utilitzar
frívolament.
Sí.
I això també entenc que és el que no agrada a certs col·lectius, perquè s'entén, no?, que a vegades només serveix per vendre's, però rasques una mica i darrere no hi ha res.
Exacte.
Però, per altra banda, jo ho agafo com...
una oportunitat.
D'acord, aprofitem aquesta oportunitat. Sí. I ja que hi ha aquesta moda, que a mi no m'agrada dir-li moda, perquè jo em crec que realment la cultura i tot el que fem ha de ser accessible per tothom, però ja que des d'alguns sectors es pot veure com una moda, doncs vinga, agafem, no?, ja que tot això s'està ara treballant molt,
aprofitem
aquest esquer, no?, i...
Sí. Home, també
i treballem i tirem endavant.
Jo diria que també ha sigut una necessitat, perquè la crisi ha durat molt i moltíssim.
I s'ha vist com que calia fer-ho.
I això ha sigut com molt generalitzada i ha tocat a fraccions de la població que segurament no s'ho haguessin esperat mai
totalment,
a la vida.
Totalment.
I és això que dèiem abans, quan parlem d'accessibilitat, parlem de persones que tenen alguna discapacitat, que tot això d'etiquetar ja costa, però per entendre'ns ens hem d'entendre d'alguna manera i així ho podem anomenar, però també persones que la seva capacitat econòmica no és la que era abans i que per poder participar de manera normalitzada, que també li poso cometes, no?, amb tots els actes culturals o espectacles culturals, doncs hem hagut de fer nous projectes, perquè realment el que tu deies, la crisi ha afectat i ha afectat molt.
I que la cultura, al cap i a la fi, no, està per tot. O sigui, la cultura no és només gaudir d'un espectacle o anar a una exposició d'art o entrar a un museu. La cultura, en definitiva, és la festa major, per exemple.
Totalment.
És qualsevol manifestació cultural, no? Valgui la redundància, però que, en definitiva, el que hem de posar de manifest és que cada cosa que fem també ja és cultura i, per tant, tots hem de tenir aquest accés garantit en una societat civilitzada o mínimament democràtica.
Totalment. De fet, un dels temes que portem treballant des de ja fa anys, des de polítiques socials, i que ara també últimament s'hi ha vinculat molt l'Helena, però que portàvem treballant des de fa temps, que és, com tu deies, tot el tema de fer una festa major al màxim d'accessible per tothom. Encara ens queda com un exemple de tot el que es fa a la ciutat, que estaria bé que fos realment oberta i on tothom tingués el seu espai. En relació a la festa major, penso que encara ens queda un camí per recórrer, però hem anat fent coses i anem fent coses, com ara doncs, el programa de la festa major en braille per les persones amb discapacitat visual que utilitzen el braille, la interpretació del pregó en llengua de signes i la subtitulació, la reserva d'espais per persones amb mobilitat reduïda en espectacles on hi ha cadires, i aquest any com a novetat que hem incorporat es posaran uns aparcaments que fins ara no existeixen, que seran només puntuals per festa major, aparcaments al centre per persones amb mobilitat reduïda, per les persones que tinguin la targeta d'aparcament, per promoure que les persones que necessiten accedir amb el cotxe fins al més a prop possible, entenem que hi ha zones que són de vianants o que estan ocupades per festa major i no hi poden accedir, però com a mínim promoure que a la zona del centre les persones amb discapacitat física puguin accedir fins al més a prop possible. I tot això són coses que anem treballant, que anem fent poquet a poc,
clar.
Però bueno, és això d'anar cada vegada, no ho diem amb l'Helena, que tot el que s'està fent i tot el que hem fet i tot el que hem millorat ho hem de viure amb alegria i com un èxit, però una mica sense baixar la guàrdia, perquè que aquesta moda realment
que no passi de
cali,
moda, exacte, i que no passi de moda, perquè llavors sí que haurem begut oli, Carme, una mica. I posar una miqueta de manifest també.
Home, si passa de moda perquè la situació de la gent ha millorat...
Totalment, Carme, llavors
molt millor.
Sí, no? Però tu no creus que gent vulnerable n'hi haurà sempre, no? Sí. Malauradament sempre hi haurà los fuertes i los débiles, no? Una mica la sensació aquesta de que ens hem d'ajudar uns als altres, perquè la societat és això, hi haurà gent que tindrà més problemàtica que altra.
I també moments de la vida, perquè jo penso que tots podem tenir en algun moment, vull dir que no és aquests que són els raros o els vulnerables o els dèbils, sinó que tots en funció del moment.
Sí, només una frase, Carme.
Vinga.
La cultura és per a tots, però solo una élite lo sabe. Això ho vaig veure en una postal d'aquestes de postales callejeres llançada pel meu escriptori. I realment una mica és això, que ens pensem que la cultura és només per una élite, però no. No és per tothom, doncs, i ho hem de seguir recordant.
Un plaer haver compartit aquesta última sessió del Pinzellades amb dues amigues, l'Helena i l'Anna.
Helena, gràcies
per la teva col·laboració amb els Enquatafons durant aquests anys.
A vosaltres, Carme.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Nosaltres tornem demà a les 9 del matí, una nova edició dels Enquatafons. Adéu-siau.